Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Una vuitantena d'ajuntaments catalans afectats per urbanitzacions amb dèficits fan front comú per exigir solucions al govern i al Parlament. Jordi Fortià.
Han signat un manifest on reclamen a la Generalitat un pla director urbanístic de totes les urbanitzacions amb dèficits i la reforma de la llei d'urbanisme. Gerard Savarí, que és el vicepresident de l'Associació de Municipis, i David Bote, presideix la Federació de Municipis de Catalunya.
Menys normativa i que sigui més flexible. Això es trasllada amb l'autonomia municipal. Això és molt important per nosaltres perquè els que gestionem el dia a dia, els tècnics que han d'informar i demés, tinguin unes eines mínimes per tal de resoldre els problemes reals que els hi convé als nostres ciutadans.
Aquest manifest és molt complet en el sentit de que parla de recursos materials, parla de recursos tècnics i parla de recursos legals.
Dos dels tres menors ferits a l'escola de Porqueres al Pla de l'Estany ja han estat donats d'alta i el darrer continua ingressat a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, però el seu estat a hores d'ara no és greu.
Han resultat ferits en una explosió durant un experiment de química al pati del centre. La resta d'alumnes han resultat il·lesos.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Els tres alumnes més propers a l'explosió han patit cremades de diversa gravetat. Ho explica Jordi Jiménez, cap territorial del Servei d'Emergències Mèdiques a Girona.
El pacient que estava més greu tenia una extensió que era més distribuïda per tot el cos i per això és un dels motius pel qual l'hem traslladat directament a una unitat de cremats. L'altre tenia una afectació menys extensa, també l'ha traslladat a Vall d'Hebron, i el que estava més lleu tenia menys extensió i de menys profunditat.
Tanquen tot el parc de Collserola pel primer cas de pesta porcina africana a Barcelona.
De fet, ja no s'hi podia accedir des d'altres municipis amb restriccions, però el nou cas implica que es tanquin els accessos que toquen els barris a Barcelona. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
A partir de demà treballarem amb una resolució al Departament d'Agricultura, per tant, d'estendre totes les restriccions d'accés al medi natural a tota la zona zero, com sabien, i ampliarem ja tot el parc natural de Collserola. Són 18 municipis. Calma amb les persones que viuen i treballen a les, al parc natural. La gent podrà anar als negocis, als equipaments, a les parades del transport públic.
Alliberament històric de cru. L'Agència Internacional de l'Energia ha anunciat que mobilitzarà fins a 400 milions de barrils de petroli de les reserves estratègiques.
És un intent de calmar els mercats i abaixar preus per compensar l'impacte derivat del conflicte a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret d'Hormuz. La decisió s'ha pres per unanimitat i Espanya ja ha dit que se sumarà a la iniciativa.
En cultura, Àlex Uller porta al Liceu un Manon Lescaut traslladat a l'actualitat.
Una dona immigrant víctima de l'explotació és la protagonista del muntatge. La versió de l'òpera de Puccini es podrà veure del 17 de març a l'1 d'abril. La versió permet, com ha explicat la soprano Asmik Grigorian, apropar la història al públic contemporani.
L'habilitat d'Àlex de portar la història el més a prop possible per fer-la comprensible per a la gent d'avui. I penso que això és el més important a l'òpera de l'actualitat, perquè si volem continuar tenint una audiència, necessitem fer-la créixer.
Having an audience, we need to grow this audience.
I en esports, Toni Castro, el Baxi Manresa està jugant un partit històric a Turquia.
Els manresans estan jugant l'accés als quarts de final de l'Eurocup a cara o creu a la pista del Turk Telekom. Ara mateix, partit ha arribat al descans, perdent d'11 punts. A punt del descans, com diem, Turk 59, Baxi Manresa 48.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols s'han fet els protagonistes i els dominants les últimes hores, però en general deixen molt poca aigua. Algun ruixadet ha arribat a caure al Pirineu i en aquests moments els tenim escampats pel nord de Girona. Tot just mulla el terra, no gaire més. A més, s'han d'anar retirant gran part d'aquestes nuvolades, deixant una nit una mica més serena, per tant, fresqueta. Sí que podem dir que aquesta propera matinada i el dijous al matí es formaran molts núvols a les comarques de Barcelona, de fet, a l'àrea metropolitana, amb un cel molt més carregat a primeres hores del matí. També anirà fent vent una mica a l'Empordà. Entrarà a la tramuntana, no gaire forta en qualsevol cas. I també un palet de vent de mestral al voltant del Baix Camp i el Baix Ebre. També, a banda d'aquests núvols a les comarques de Barcelona, algunes boires a la Catalunya central o al Prepirineu. I la tarda del dijous acabarà sent més serena. Gran part dels núvols s'acabaran desfent i això farà que la tarda acabi sent amable, suau. De fet, a l'Ebre fregarem els 20 graus durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació viària presenta encara alguns punts de lentitud. A l'AP7, per exemple, als accessos nord de Barberà cap a Tarragona. A la C33 només un quilòmetre ja per arribar a la Meridiana. I a la C58 també la situació millora amb un quilòmetre i mig de Montcada cap a Trinitat i també les rondes. Pel que fa als accessos sud, mencionem a la C31 encara aturades a Hospitalet cap a la plaça Cerdà i punts de lentitud encara a les rondes, especialment en sentit Trinitat, com sempre. Demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Una vuitantena d'ajuntaments catalans afectats per urbanitzacions amb dèficits fan front comú per exigir solucions al govern i al Parlament.
Han signat un manifest on reclamen a la Generalitat un pla director urbanístic de totes les urbanitzacions amb dèficits i la reforma de la llei d'urbanisme. Argumenten una situació de bloqueig legal i financer que impedeix solucionar problemes estructurals.
Per això demanen un fons així com una coordinació institucional per solucionar un problema que, segons diuen, s'arrossega des de fa dècades. Judit Vallès.
Segons l'inventari d'urbanitzacions elaborat per la Generalitat el 2015, més de 700 presentaven dèficits urbanístics, una situació que en comptes de millorar s'ha vist agreujada durant els últims anys. És per això que els alcaldes dels 80 municipis han reclamat al govern i al Parlament canvis normatius, financers i organitzatius en les urbanitzacions que pateixen dèficits estructurals. Ho han fet amb un manifest impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Així ho han explicat el vicepresident de la Associació, Gerard Sabaric, i el president de la Federació, David Bote.
Menys normativa i que sigui més flexible. I això es trasllada amb l'autonomia municipal. Això és molt important per nosaltres, perquè els que gestionem el dia a dia, els tècnics que han d'informar i demés, tinguin unes eines mínimes per tal de resoldre els problemes reals que els hi convé als nostres ciutadans.
Aquest manifest és molt complet en el sentit de que parla de recursos materials, parla de recursos tècnics i parla de recursos legals.
La principal demanda és la redacció d'un pla director urbanístic que sigui l'eina per garantir uns criteris clars i la modificació també de la llei d'urbanisme. A més, reclamen un fons que permeti la destinació de recursos als ajuntaments i la coordinació institucional.
Doncs el Maresme, Sant Cebrià de Vallalta, s'ha convertit en un dels motors per reivindicar la reforma d'urbanitzacions. La població resident en aquesta zona representa un 65% de tot el poble i fa anys que el consistori reclama canvis amb urgència. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
Castellà d'Índies és una de les 5 urbanitzacions que té Sant Cebrià de Vallalta. El nucli data dels anys 60 i té un miler de parcel·les que, com la resta, arrossega mancances en matèria d'infraestructures bàsiques. No té clavegueram ni enllumenat públic, les línies elèctriques soterrades i encara hi ha carrers sense asfaltar o en mal estat. Se les coneix com a urbanitzacions no recepcionades i això vol dir que els ajuntaments no poden assumir el seu manteniment. La llei ho prohibeix si abans els veïns no s'ocupen de fer i pagar les obres necessàries d'aquests serveis. Albert Pla és l'alcalde de Sant Cebrià de Vallalta.
En surten unes quotes de 40-50.000 euros per parcel·lista. És la normativa que hi ha de la Generalitat, però sí que és cert que ens trobem una realitat socioeconòmica que no encaixa amb aquesta solució. Els veïns majoritàriament segurament no podrien assumir aquest cost. I això què vol dir? Que continuem parats, igual que ho estàvem als 60, 70, 80, a la resolució d'aquests dèficits urbanístics.
Una situació que provoca que aquests espais s'hagin anat degradant amb el temps. Al Maresme, 22 dels 30 municipis tenen urbanitzacions no recepcionades.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, dos dels tres menors ferits a l'escola de Porqueres al Pla de l'Estany ja han estat donats d'alta i el darrer continua ingressat a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, però el seu estat a hores d'ara no és greu. Han resultat ferits en una explosió durant un experiment de química al pati del centre. La resta d'alumnes han resultat il·lesos. Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Una explosió durant un experiment de classe ha deixat tres alumnes de quart de l'escola a l'entorn de Porqueres ferits greus després de patir diverses cremades. L'incident s'ha produït al pati de l'escola on mig grup de classe estaven realitzant aquest experiment de ciències en el que barrejaven alcohol amb altres substàncies. Avui l'experiment ha sortit malament i els tres alumnes més propers a l'explosió han patit cremades de diversa gravetat. Ho explica Jordi Jiménez, cap territorial del Servei d'Emergències Mèdiques a Girona.
El pacient que està més greu tenia una extensió que era més distribuïda per tot el cos i per això és un dels motius pel qual l'hem traslladat directament a una unitat de cremats. L'altre tenia una afectació menys extensa però que també podien ser ferides potencialment greus, també l'hem traslladat a Vall d'Hebron, i el que estava més lleu tenia menys extensió i de menys profunditat.
Des del SEM i els serveis d'educació s'ha activat el suport psicològic per atendre tant el professor com a la resta d'alumnes, com així també a les famílies.
I en només dos mesos i mig, des de començaments d'any, tres reclusos s'han suïcidat a Catalunya, la meitat de tots els que es van treure la vida l'any passat.
Dos dels interns han mort a la presó de Puig de les Basses i el tercer a Quatre Camins. Són dades que ha avançat el Diari Públic. En dos dels casos, els reclusos estaven en règim d'aïllament quan es van suïcidar. El Departament de Justícia ha fet un comunicat on lamenta les morts i afegeix que s'estan analitzant les circumstàncies dels fets per millorar els sistemes de prevenció.
Més titulars de la jornada tanquen tot el parc de Collserola pel primer cas de pesta porcina africana a Barcelona. De fet, ja no s'hi podia accedir des d'altres municipis amb restriccions, però el nou cas implica que es tanquin els accessos que toquen els barris de Barcelona. Sònia Kerr.
En declaracions des del Parlament, el titular d'Agricultura ha avançat que demà es tancaran tots els accessos al parc. Ordeig ha demanat calma i ha assegurat que els veïns i els treballadors de la zona sí que podran desplaçar-s'hi.
A partir de demà treballarem amb una resolució al Departament d'Agricultura, per tant, d'estendre totes les restriccions d'accés al medi natural a tota la zona zero, com sabien, i ampliarem ja tot el parc natural de Collserola. Són 18 municipis. Calma amb les persones que viuen i treballen al parc natural. La gent podrà anar als negocis, els equipaments, les parades del transport públic. Per tant, això ja saben que no hi haurà problema, però evidentment hi haurà un tancament a l'accés al medi natural des de tots els barris que donen al parc natural.
Ja són 18 els municipis on s'han trobat senglars amb el brot i que estan dins de la zona del risc. D'altra banda, Ordeig ha valorat que l'entrada del virus a la zona del parc que toca Barcelona era esperable i que els experts treballen al parc de manera global.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Alliberament històric de cru. L'Agència Internacional de l'Energia ha anunciat que mobilitzarà fins a 400 milions de barrils de petroli de les reserves estratègiques en un intent de calmar els mercats i abaixar preus.
És una mesura d'emergència per compensar l'impacte en els mercats derivat del conflicte a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret d'Hormuz. Es tracta d'estocs que acumulen els seus 32 estats membres tant a través d'agències públiques com per quotes obligatòries per a les empreses. La decisió s'ha pres per unanimitat i Espanya ja ha dit que se sumarà a la iniciativa. Aquesta és la sisena vegada que l'Agència Internacional de l'Energia coordina una alliberació de reserves estratègiques de petroli, però la xifra d'ara és la major de la història de la institució. Més del doble del petroli alliberat durant la crisi per la guerra d'Ucrània.
Davant d'aquest panorama, les associacions de transport es reuneixen avui per consensuar la llista de mesures que traslladaran al govern central per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Autistes per carretera adverteixen que la cadena logística de distribució està en risc i xifren amb 100 milions el sobrecost que les empreses estan patint aquests dies en el conjunt d'Espanya. Per revertir la situació, els professionals del sector proposen dues mesures ja recollides a l'escut social que es va desplegar al començament de la guerra d'Ucrània. Carlos Folchi és el president de FENADISMER, la Federació d'Associacions de Transport.
En primer lloc, que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència intervingui i controli els preus de les bencineres, i en segon lloc, la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible, com ja es va fer a la guerra d'Ucrània, que va ser molt efectiva i que seria imprescindible que s'adoptés ja.
En el cas dels transportistes catalans, els costos han pujat al 30%.
I tot plegat aquest dimecres, que Donald Trump ha tornat a amenaçar Espanya amb tallar el comerç bilateral per no cooperar en defensa. Ho ha dit a les portes de la Casa Blanca i en referència a l'aportació econòmica del govern espanyol a l'OTAN.
Sobre el terreny, l'ofensiva se centra en l'estret d'Hormuz, on els Estats Units afirmen haver destruït una quinzena de vaixells iranians. De la seva banda, Israel ha intensificat els bombardejos sobre el Líban i ha causat almenys 10 morts.
El govern aprovarà dimarts el desplegament de la llei ELA a Catalunya amb ajudes a dependents extrems.
Ho ha anunciat el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament.
I correspon ara a les comunitats autònomes desplegar aquests beneficis. Catalunya és de les primeres que ho farà. I dimarts vinent, el Consell Executiu portarem un decret per poder desplegar aquests ajuts i a partir del mateix dimecres de la setmana que ve es podran ja demanar aquests ajuts per part de les persones afectades, que a Catalunya, segons les dades de què disposem, són al voltant d'unes 200 persones.
Catalunya serà una de les primeres autonomies a desplegar la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats.
I la proposició de la nova llei de la gent gran anirà endavant després de passar avui pel Parlament. La norma vol blindar els drets del col·lectiu, combatre estereotips o millorar els serveis. Maite Polo.
La lluita contra l'edatisme i la discriminació per gènere són eixos centrals de la nova llei, que també vol garantir drets com l'habitatge, l'autonomia, la suficiència econòmica, la soledat no volguda i la participació d'aquest col·lectiu en tots els aspectes de la seva vida. Grans problemes de la gent gran que ha enumerat la diputada Mònica Ríos García, del PSC Units per Avançar, que ha hagut de substituir la consellera de Drets Socials, que ha marxat de forma inesperada per una qüestió personal.
La garantia de l'atenció continuada integral, així com la prevenció i la seva promoció, amb especial atenció a aquelles persones en situació de dependència o amb manca d'autonomia personal. La garantia de la suficiència econòmica de la gent gran per tal d'evitar situacions d'exclusió social.
Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha qualificat la llei de la gent gran d'engany. Glòria Freixa i Vilardell.
No pot ser que amb fons propis de la Generalitat haguem de fer front a la dependència, perquè això vol dir uns sous més baixos pels nostres metges, pels nostres mestres, menys hospitals, menys trens i menys escoles.
Els comuns esperen que no sigui una maniobra de maquillatge per part del govern de Salvador Illa per tapar les mancances de l'atenció a les persones grans.
També en la crònica política, Pedro Sánchez anuncia la implementació d'una nova eina per lluitar contra els discursos d'odi als entorns digitals. Serà un mecanisme que permetrà detectar els comentaris i les converses que incitin o propaguin aquests continguts i forma part del paquet de 5 mesures que acompanyaran la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys. Jordi Casino.
Pedro Sánchez ha fet l'anunci en la inauguració del primer fòrum contra els delictes d'odi en els entorns digitals, on ha assegurat que cada dia circulen per les xarxes socials més de 1.300 missatges d'odi i els delictes vinculats a aquesta xacra han crescut un 40% en només 10 anys a Espanya. Per combatre-la, el president espanyol ha destacat que el sistema, batejat com Odio, Huella del Odio y la Polarización, quantificarà i farà públic l'impacte d'aquests continguts perquè els ciutadans siguin conscients de quines plataformes no els combaten.
L'objectiu, per tant, és molt clar. Es sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actúan. Si me permitís, como diría Giselle Pellicot, hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando. Por eso, el entorno digital no puede ser un espacio sin reglas y a partir de ahora creo que las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan.
Odio dependrá de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia.
I en clau catalana, Esquerra demana al president Salvador Illa que es desempallegui del PSOE i compleixi amb l'IRPF per tenir pressupostos. El president assegura que honorarà l'acord i demana als republicans que aprovin els comptes, tal com va fer el PSC quan era l'oposició.
D'altra banda, a petició de Junts, Illa convocarà una cimera amb els partits divendres a la tarda per estudiar mesures per la guerra a l'Orient Mitjà.
Mont Carvajal.
Ni Esquerra Republicana ni el president volen sentir-se pressionats per l'altra part per acordar els pressupostos. El cap republicà al Parlament, Josep Maria Jové, li ha exigit a Illa que deixi anar el llast del PSOE i compleixi ja amb l'IRPF.
Pressionin amb els calendaris, presentant propostes sense tenir els vots garantits, perquè aquesta, president, no és la via. La via és complir amb allò acordat. I és veritat, sí, que hem avançat, també en matèria de finançament, però quan hem reclamat la concreció en la recaptació de l'IRPF com a primer pas per l'assoliment de la sobirania fiscal, aleshores tot s'ha agitat. Perquè quan parlem d'avenços en sobirania, tal i com teníem signat, aleshores apareix el llaç de sempre que arrossega el PSC, la seva dependència del PSOE.
El president Illa ha dit que no és amic de les pressions i li ha recordat a Jové que el PSC va aprovar els pressupostos quan era a l'oposició.
Faré honor i compliré els acords que vaig signar amb vostès, alguns d'ells difícils, alguns d'ells exigents, però com ho signem, ho complirem. I torno a estendre la mà. Jo no sóc amic de pressionar ningú ni tampoc de deixar-me pressionar. Sí de dir les coses com les penso. I deixem dir-li una cosa, a millor de les intencions, i no ho entengui, per favor, no és la meva voluntat de corporació. No demano res que jo no hagi fet en el passat.
El president reunirà divendres a Palau els partits per abordar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, una petició que li ha fet Junts per Catalunya.
I encara al Parlament, la consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha assegurat que el govern té un compromís ineludible amb el projecte del Hard Rock.
En el marc d'una interpel·lació del Partit Popular de Catalunya al ple, Romero ha dit que cal esperar que hi hagi els informes ambientals i que espera que s'aprovi el pla director urbanístic. Segons la consellera, també cal veure quina és la decisió dels inversors, tenint en compte que el govern va canviar la fiscalitat del joc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més coses. Talla l'R3 en un dels trams on s'ha restablert la circulació aquest matí després de 50 dies.
Rodalies ha interromput la circulació de trens a l'R3 entre Sant Martí de Centelles i Figaró per la presència d'un objecte de grans dimensions a la zona de vies. El comboi que ha hagut d'aturar-se no portava viatgers. Renfe ja ha habilitat transport alternatiu per carretera. Justament aquest dimecres s'havia reprès el servei en el tram entre la Garriga i Ripoll, 50 dies després que aquesta línia quedés sense servei a conseqüència de l'accident mortal de Gelida.
En cultura, una dona immigrant víctima de l'explotació és la protagonista del muntatge de Manon Lescaut, que Àlex Uller porta al Liceu. El director artístic trasllada l'òpera de Puccini a l'actualitat i es podrà veure del 17 de març a l'1 d'abril. David Navarro.
El muntatge de Manon Lescaut aterra a Barcelona anys després d'haver-se estrenat a Munic, però amb el repartiment original. Asmik Grigorian interpreta la Manon, una dona immigrant que entra il·legalment a Europa a la recerca d'una vida millor. Aquí troba l'amor a la figura del jove de Grier, el tenor nord-americà Joshua Guerrero, però a la vegada l'abús i l'explotació. Una estació d'autobusos, un club de ballarines de pole dance o un centre d'internament d'estrangers es succeeixen a escena davant la presència omnipresent de la paraula love. La versió permet, com ha explicat Asmik Grigorian, apropar la història al públic contemporani.
Alex ability to bring a story.
L'habilitat d'Àlex de portar la història el més a prop possible per fer-la comprensible per a la gent d'avui. I penso que això és el més important a l'òpera de l'actualitat, perquè si volem continuar tenint una audiència, necessitem fer-la créixer.
Having an audience, we need to grow this audience.
La soprano també ha destacat que el muntatge reivindica el dret de les dones a viure les seves vides sense haver de pensar constantment en els altres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Dani. El Baxi Manresa està jugant un partit històric a Turquia als vuitens de final de l'Eurocup masculina de bàsquet. Encara ho creu, a la pista del Turk Telekom. Ara mateix, el resultat en contra, resultat negatiu pels interessos del Baxi. Turk Telekom 68, Baxi Manresa 56, a l'inici del tercer quart. I encara un apunt de bàsquet, Maxi Filerup del Girona serà sotmès demà a una artroscòpia del turmell dret per solucionar les molèsties que pateix. L'escorta argentí va ser un jugador clau el curs passat, però en el present només ha jugat 3 partits per culpa d'aquesta lesió. En futbol, el Barça haurà de guanyar el Newcastle la setmana que ve al Camp Nou per accedir als quarts de final de la Champions. Ahir empat a 1 gràcies al gol de penal de Lamine Yamal al temps afegit. La tornada decisiva serà dimecres vinent a 6:45 de la tarda. Escoltem el defensa del Barça, Marc Casado.
Era molt important treure la victòria, però un empat tampoc era tan dolent, i sí que, com s'ha vist el partit amb el ritme que han implantat ells, jo crec que nosaltres ho hem intentat igualar. Potser sí que hem fet un molt bon partit de fase defensiva, sí que dalt potser ens ha faltat tocar 4 detalls, però jo crec que no un molt bon resultat, però un bon resultat per anar a casa i intentar guanyar.
I avui a la crida de Pep Guardiola visita el Real Madrid en l'anada de vuitens d'aquesta Champions. Encara en futbol, la tercera federació, el Tona, ha guanyat per 4-1 l'Hospitalet en partit pendent, disputat aquesta tarda amb 2 gols a Roger Garcia i 2 més de Marc Roquet. Amb aquesta victòria, l'equip usonenc s'apropa només 2 punts del play-off d'ascens. I a la primera federació femenina, la EM de Lleida juga diumenge al migdia un duel clau per la permanència contra l'Europa. Les lleidatanes fan una crida a l'afició. Informa des d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Si mirem a la classificació, a falta de 7 jornades, l'equip de la capital del Síria marca el descens amb 20 punts i a l'11a posició. L'Europa és 12, amb 17 punts, i la salvació la marca el Cacereño amb 23. Aquest context porta a parlar d'una M Europa clau, una M que ha tirat endavant una campanya perquè el Requesens presenti una imatge immillorable. Tots ells i les futbolistes de la base del club poden entrar acompanyades de dos adults de forma gratuïta, així com els abonats del Lleida Club de Futbol, que també poden accedir gratuïtament acompanyats per una persona al camp de futbol al municipal del Requesens. Roger Lamesa, director esportiu de l'AEM, feia crida a la ciutat i al territori.
Volem fer una crida als equips de la ciutat, de la província, de futbol femení, que tinguin ganes de poder animar les nostres jugadores i de sumar-se en unes dates tan importants per al nostre esport, en dies tan decisius, i els convidem i les convidem aquí al Requesens a gaudir d'un gran derbi català.
El partit donarà el tret de sortida diumenge a les 12 del migdia al Requesens.
Gràcies, Sergi. El Barça d'handbol tanca partida 3:15 al Palau Blaugrana contra el Pellicer de Macedònia a la fase de grups de la Champions, amb l'objectiu de certificar la primera plaça. Els culers ja classificats directament pels quarts de final d'aquesta competició en tenen prou amb un empat per assegurar el liderat del grup B. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
Pellicer, que no tiene posibilidad de clasificarse ya desde la jornada anterior, pero que está demostrando que no ha bajado los brazos todavía, ¿no? De hecho, la última jornada logró un empate en Gundme y la última en casa contra París, con lo cual dice mucho que de ellos, ¿no? Nosotros cerramos aquí la participación del grupo en el Palau, queremos que venga el máximo aficionado y brindarle la victoria, ¿no?
I per acabar, una informació confirmada: el pavelló 11 de setembre de Lleida, notícia destacada, acollirà a mitjans del mes d'abril la final a 4 de l'Eurocup d'hoquei sobre patins, per la que hi ha dos equips catalans ja classificats, són el Pons Lleida i també el Calafell. Lleida ja ha estat la seu de la segona competició continental en tres ocasions, el 2018, el 2019 i també el 2023.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació pre- i postentrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a assegurar un bon descans, alimentació prèvia, durant i postentrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser a l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides, que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, per entrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni, per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de cibada, o bé un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix, i com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Una 80ena d'ajuntaments catalans afectats per urbanitzacions amb dèficits fan front comú per exigir solucions al govern i al Parlament. Jordi Fortià.
Han signat un manifest on reclamen a la Generalitat un pla de director urbanístic de totes les urbanitzacions amb dèficits i la reforma de la llei d'urbanisme. Gerard Sabaric és el vicepresident de l'Associació de Municipis i David Boté presideix la Federació de Municipis de Catalunya.
Menys normativa i que sigui més flexible. I això es trasllada amb l'autonomia municipal. Això és molt important per nosaltres perquè els que gestionem el dia a dia, els tècnics que han d'informar i demés, tinguin unes eines mínimes per tal de resoldre els problemes reals que els hi convé als nostres ciutadans.
Aquest manifest és molt complet en el sentit de que parla de recursos materials, parla de recursos tècnics i parla de recursos legals.
Dos dels tres menors ferits a l'escola de Porqueres al Pla de l'Estany ja han estat donats d'alta i el darrer continua ingressat a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, però el seu estat a hores d'ara no és greu.
Han resultat ferits en una explosió durant un experiment de química al pati del centre. La resta d'alumnes han resultat il·lesos.
Banyoles Televisió, Miriam Martín.
Els tres alumnes més propers a l'explosió han patit cremades de diversa gravetat. Ho explica Jordi Jiménez, cap territorial del Servei d'Emergències Mèdiques a Girona.
El pacient que estava més greu tenia una extensió que era més distribuïda per tot el cos i per això és un dels motius pel qual l'hem traslladat directament a una unitat de cremats. L'altre tenia una afectació menys extensa, també l'hem traslladat a Vall d'Hebron, i el que estava més lleu tenia menys extensió i de menys profunditat.
Tanquen tot el parc de Collserola pel primer cas de pesta porcina africana a Barcelona.
De fet, ja no s'hi podia accedir des d'altres municipis amb restriccions, però el nou cas implica que es tanquin els accessos que toquen els barris a Barcelona. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
A partir de demà treballarem amb una resolució al Departament d'Agricultura, per tant, d'estendre totes les restriccions d'accés al medi natural a tota la zona zero, com sabien, i ampliarem ja tot el parc natural de Collserola. Són 18 municipis. Calma amb les persones que viuen i treballen al parc natural. La gent podrà anar als negocis, als equipaments, a les parades del transport públic.
Alliberament històric de cru, l'Agència Internacional de l'Energia ha anunciat que mobilitzarà fins a 400 milions de barrils de petroli de les reserves estratègiques.
És un intent de calmar els mercats i abaixar preus per compensar l'impacte derivat del conflicte a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret Hormuz. La decisió s'ha pres per unanimitat i Espanya ja ha dit que s'assumirà a la iniciativa.
En cultura, Àlex Uller porta al Liceu un Manon Lescaut traslladat a l'actualitat.
Una dona immigrant víctima de l'explotació és la protagonista del muntatge. La versió de l'òpera de Puccini es podrà veure del 17 de març a l'1 d'abril i la versió permet, com ha explicat la soprano Asmi Grigorian, apropar la història al públic contemporani.
L'habilitat d'Àlex de portar la història el més a prop possible per fer-la comprensible per a la gent d'avui. I penso que això és el més important a l'òpera de l'actualitat, perquè si volem continuar tenint una audiència, necessitem fer-la créixer.
I en esports, Toni Castro, el Baxi Manresa està jugant un partit històric a Turquia.
Els manresans estan jugant l'accés als quarts de final de l'Eurocup a cara o creu a la pista del Turk Telecom. Ara mateix, tram final del tercer quart s'apropa. El Baxi Manresa al marcador, Turk Telecom 71, Baxi Manresa 62.
Notícies en xarxa, edició...
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols s'han fet els protagonistes i els dominants les últimes hores, però, en general, deixen molt poca aigua. Algun ruixadet ha arribat a caure al Pirineu i en aquests moments els tenim escampats pel nord de Girona. Tot just mullar el terra, no gaire més. A més, s'han d'anar retirant gran part d'aquestes nuvolades, deixant una nit una mica més serena, per tant, fresqueta. Sí que podem dir que aquesta propera matinada i el dijous al matí es formaran molts núvols a les comarques de Barcelona, de fet, a l'àrea metropolitana, amb un cel molt més carregat a primeres hores del matí. També anirà fent vent una mica a l'Empordà, entrarà a la tramuntana, no gaire forta en qualsevol cas, i també un palet de vent de mestral al voltant del Baix Camp i el Baix Ebre. També, a banda d'aquests núvols a les comarques de Barcelona, algunes boires a la Catalunya central o al Prepirineu. I la tarda del dijous acabarà sent més serena. Gran part dels núvols s'acabaran desfent i això farà que la tarda acabi sent amable, suau. De fet, a l'Ebre fregarem els 20 graus durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Una vuitantena d'ajuntaments catalans afectats per urbanitzacions amb dèficits fan front comú per exigir solucions al govern i al Parlament.
Han signat un manifest on reclamen a la Generalitat un pla director urbanístic de totes les urbanitzacions amb dèficits i la reforma de la llei d'urbanisme. Argumenten una situació de bloqueig legal i financer que impedeix solucionar problemes estructurals.
Per això demanen un fons, així com una coordinació institucional per solucionar un problema que, segons diuen, s'arrossega des de fa dècades. Judit Vallès.
Segons l'inventari d'urbanitzacions elaborat per la Generalitat el 2015, més de 700 presentaven dèficits urbanístics, una situació que en comptes de millorar s'ha vist agreujada durant els últims anys. És per això que els alcaldes dels 80 municipis han reclamat al govern i al Parlament canvis normatius, financers i organitzatius en les urbanitzacions que pateixen dèficits estructurals. Ho han fet amb un manifest impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Així ho han explicat el vicepresident de l'associació, Gerard Sabaric, i el president de la Federació, David Bote.
Menys normativa i que sigui més flexible. I això es trasllada amb l'autonomia municipal. Això és molt important per nosaltres, perquè els que gestionem el dia a dia, els tècnics que han d'informar i demés, tinguin unes eines mínimes per tal de resoldre els problemes reals que els hi convé als nostres ciutadans.
Aquest manifest és molt complet en el sentit de que parla de recursos materials, parla de recursos tècnics i parla de recursos legals.
La principal demanda és la redacció d'un pla director urbanístic que sigui l'eina per garantir uns criteris clars i la modificació també de la llei d'urbanisme. A més, reclamen un fons que permeti la destinació de recursos als ajuntaments i la coordinació institucional.
Doncs un d'aquests municipis és la Bisbal del Penedès. En aquesta població del Baix Penedès es troben amb dues urbanitzacions que, a més de no disposar de molts dels serveis mínims, estan repartides amb altres municipis veïns. Ràdio Televisió del Vendrell, Lolo García.
Concretament es tracta del Papagai, compartida amb Sant Jaume dels Domenys, també al Baix Penedès, i la Pineda de Santa Cristina, embotida a Rodonyà, ja dins de l'Alt Camp. Una problemàtica que des de l'Ajuntament ja fa temps que miren de solucionar, tal com explica la regidora de barris, Paqui Cepas.
Igual que el ciutadà té tot té mateixos deures, també té que tindre mateixos drets, i és tindre com en vinguin els serveis, no?, de clavegueram, enllumenat. Llavors, la lluita de l'equip de govern és perquè puguin arribar a tindre totes les urbanitzacions als mateixos serveis.
Actualment a la Bisbal del Penedès hi conviuen diverses urbanitzacions i entitats de població associades al nucli urbà, creades principalment durant les dècades dels anys 60 i 70. Es tracta de Can Gordell, l'Espai del Penedès, la Masieta, la Miralba, el Papagai, la Pineda de Santa Cristina i el Priorat de la Bisbal. Totes elles, a excepció del Papagai i Santa Cristina, recepcionades ja amb els serveis bàsics plenament operatius. Un greuge comparatiu al que l'Ajuntament reclama a la Generalitat que posi de manera urgent punt i final.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, dos dels tres menors ferits a l'escola de Porqueres al Pla de l'Estany ja han estat donats d'alta i el darrer continua ingressat a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, però el seu estat a hores d'ara no és greu. Han resultat ferits en una explosió durant un experiment de química al pati del centre. La resta d'alumnes han resultat il·lesos. Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Una explosió durant un experiment de classe ha deixat tres alumnes de quart de l'escola a l'entorn de Porqueres ferits greus després de patir diverses cremades. L'incident s'ha produït al pati de l'escola, on mig grup de classe ja en aquest experiment de ciències en el que barrejaven alcohol amb altres substàncies. Avui l'experiment ha sortit malament i els tres alumnes més propers a l'explosió han patit cremades de diversa gravetat. Ho explica Jordi Jiménez, cap territorial del Servei d'Emergències Mèdiques a Girona.
El pacient que estava més greu tenia una extensió que era més distribuïda per tot el cos, i per això és un dels motius pel qual l'hem traslladat directament a una unitat de cremats. L'altre tenia una afectació menys extensa, però que també podien ser ferides potencialment greus, també l'hem traslladat a Vall d'Hebron, i el que estava més lleu tenia menys extensió i de menys profunditat.
Des del SEM i els serveis d'educació s'ha activat el suport psicològic per atendre tant el professor com a la resta d'alumnes, com així també a les famílies.
I en només dos mesos i mig, des de començaments d'any, tres reclusos s'han suïcidat a Catalunya, la meitat de tots els que es van treure la vida l'any passat.
Dos dels interns han mort a la presó de Puig de les Basses i el tercer a Quatre Camins. Són dades que ha avançat el Diari Públic. En dos dels casos, els reclusos estaven en règim d'aïllament quan es van suïcidar. El Departament de Justícia ha fet un comunicat on lamenta les morts i afegeix que s'estan analitzant les circumstàncies dels fets per millorar els sistemes de prevenció.
Titular també de la jornada, tanquen tot el parc de Collserola per primer cas de pesta porcina africana a Barcelona. De fet, ja no s'hi podia accedir des d'altres municipis amb restriccions, però el nou cas implica que es tanquin els accessos que toquen als barris de Barcelona. Sònia Kerr.
En declaracions des del Parlament, el titular d'Agricultura ha avançat que demà es tancaran tots els accessos al parc. Ordeig ha demanat calma i ha assegurat que els veïns i els treballadors de la zona sí que podran desplaçar-s'hi.
A partir de demà treballarem amb una resolució al Departament d'Agricultura, per tant, d'estendre totes les restriccions d'accés al medi natural a tota la zona zero, com sabien, i ampliarem ja tot el parc natural de Collserola. Són 18 municipis. Calma amb les persones que viuen i treballen al parc natural. La gent podrà anar als negocis, els equipaments, les parades del transport públic. Per tant, això ja saben que no hi haurà problema, però evidentment hi haurà un tancament a l'accés al medi natural des de tots els barris que donen al parc natural.
Ja són 18 els municipis on s'han trobat senglars amb el brot i que estan dins de la zona del risc. D'altra banda, Ordeig ha valorat que l'entrada del virus a la zona del parc que toca Barcelona era esperable i que els experts treballen al parc de manera global.
Doncs el director del parc de Collserola, Raimon Roda, reconeix l'esforç dels usuaris del parc davant d'aquesta problemàtica. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Tancar físicament el parc no és possible i, per tant, que es pot posar cartelleria, però això vol dir que la gent n'ha de fer cas. Es demana un esforç, diguéssim, els propers mesos, sobretot abans de l'estiu, per poder anar el més ràpid possible en trobar aquestes solucions de dispersió.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Alliberament històric de cru, l'Agència Internacional de l'Energia ha anunciat que mobilitzarà fins a 400 milions de barrils de petroli de les reserves estratègiques en un intent de calmar els mercats i abaixar preus.
És una mesura d'emergència per compensar l'impacte en els mercats derivat del conflicte a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret d'Hormuz. Es tracta d'estocs que acumulen els seus 32 estats membres, tant a través d'agències públiques com per quotes obligatòries per a les empreses. La decisió s'ha pres per unanimitat i Espanya ja ha dit que se sumarà a la iniciativa. Aquesta és la sisena vegada que l'Agència Internacional de l'Energia coordina una alliberació de reserves estratègiques de petroli, però la xifra d'ara és la major de la història de la institució, més del doble del petroli alliberat durant la crisi per la guerra d'Ucrània.
Davant d'aquest panorama, les associacions de transport es reuneixen avui per consensuar la llista de mesures que traslladaran al govern central per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Els transportistes per carretera adverteixen que la cadena logística de distribució està en risc i xifren amb 100 milions el sobrecost que les empreses estan patint aquests dies en el conjunt d'Espanya. Per revertir la situació, els professionals del sector proposen dues mesures ja recollides a l'escut social que es va desplegar al començament de la guerra d'Ucrània. Carlos Folqui és el president de FENASDISMER, la Federació d'Associacions de Transport.
En primer lloc, que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència intervingui i controli els preus de les bencineres, i en segon lloc, la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible, com ja es va fer a la guerra d'Ucrània, que va ser molt efectiva i que seria imprescindible que s'adoptés ja.
És en el cas dels transportistes catalans, els costos han pujat al 30%.
Tot plegat aquest dimecres que Donald Trump ha tornat a amenaçar Espanya amb tallar el comerç bilateral per no cooperar en defensa. Ho ha dit a les portes de la Casa Blanca i en referència a l'aportació econòmica del govern espanyol a l'OTAN.
Sobre el terreny, l'ofensiva se centra a l'estret d'Hormuz, on els Estats Units afirmen haver destruït una quinzena de vaixells iranians. De la seva banda, Israel ha intensificat bombardejos sobre el Líban i ha causat almenys 10 morts.
El govern aprovarà dimarts el desplegament de la llei L a Catalunya amb ajudes a dependents extrems.
Ho ha anunciat el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament.
I correspon ara a les comunitats autònomes desplegar aquests beneficis. Catalunya és de les primeres que ho farà. I dimarts vinent, el Consell Executiu portarem un decret per poder desplegar aquests ajuts i a partir del mateix dimecres de la setmana que ve es podran ja demanar aquests ajuts per part de les persones afectades, que a Catalunya, segons les dades de què disposem, són al voltant d'unes 200 persones.
Catalunya serà una de les primeres autonomies a desplegar la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats.
I la proposició de la nova llei de la gent gran anirà endavant després de passar avui pel Parlament. La norma vol blindar els drets del col·lectiu, combatre estereotips o millorar els serveis. Maite Polo.
La lluita contra l'edatisme i la discriminació per gènere són eixos centrals de la nova llei, que també vol garantir drets com l'habitatge, l'autonomia, la suficiència econòmica, la soledat no volguda i la participació d'aquest col·lectiu en tots els aspectes de la seva vida. Grans problemes de la gent gran que ha enumerat la diputada Mònica Ríos García, del PSC Units per Avançar, que ha hagut de substituir la consellera de Drets Socials, que ha marxat de forma inesperada per una qüestió personal.
La garantia de l'atenció continuada integral, així com la prevenció i la seva promoció, amb especial atenció a aquelles persones en situació de dependència o amb manca d'autonomia personal. La garantia de la suficiència econòmica de la gent gran per tal d'evitar situacions d'exclusió social.
Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha qualificat la llei de la gent gran d'engany. Glòria Freixa i Vilardell.
No pot ser que amb fons propis de la Generalitat haguem de fer front a la dependència, perquè això vol dir uns sous més baixos pels nostres metges, pels nostres mestres, menys hospitals, menys trens i menys escoles.
Els comuns esperen que no sigui una maniobra de maquillatge per part del govern de Salvador Illa per tapar les mancances de l'atenció a les persones grans.
I encara en l'àmbit de la salut, les obres d'ampliació i modernització de l'Hospital Municipal de Badalona començaran a finals d'any. L'actuació inclourà una ampliació de més del 6% de la superfície actual amb 855 metres quadrats addicionals que permetran adaptar l'equipament a les necessitats sanitàries actuals i millorar les condicions per als professionals sanitaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
Amb una inversió d'uns 12,5 milions d'euros, el projecte suposarà la transformació més important del centre sanitari de Badalona en les últimes dues dècades i les obres duraran aproximadament 2 anys. Així ho ha presentat el seu gerent, Toni Sales, davant de 200 persones.
Avui començam un nou capítol per a aquesta institució, un capítol que neix del respecte per la nostra trajectòria, per també de la visió col·lectiva de continuar millorant.
L'ampliació es farà amb la construcció de 2 plantes noves sobre la zona de consultes actuals, on s'hi ubicaran serveis com el laboratori o consultes externes. També s'incrementarà la capacitat assistencial amb 2 sales d'endoscòpia més, 2 consultes externes addicionals i 7 llits nous, passant del 116 al 123. A més, s'adequaran els quiròfans existents per incorporar-ne un 5è. El projecte també preveu la modernització d'uns 3.000 metres quadrats de l'hospital, amb la reorganització d'espais i la centralització de serveis com l'hospital de dia. També la renovació integral de l'àrea quirúrgica, que assumirà el Departament de Salut amb uns 4 milions d'euros.
En territori, més titulars també de la jornada, talla l'R3 en un dels trams on s'ha restablert la circulació aquest matí després de 50 dies.
Rodalies ha interromput la circulació de trens a l'R3 entre Sant Martí de Centelles i Figaró per la presència d'un objecte de grans dimensions a la zona de vies. El comboi, que ha hagut d'aturar-se, no portava viatgers. Renfe ja ha habilitat transport alternatiu per carretera. Justament aquest dimecres s'havia reprès el servei en el tram entre la Garriga i Ripoll, 50 dies després que aquesta línia quedés sense servei a conseqüència de l'accident mortal de Gelida.
I el Servei Català de Trànsit tallarà els accessos a la C-16 Nord per evitar el col·lapse que pateix la ciutat de Berga cada divendres a la tarda. El dispositiu començarà el dia 20 de març i s'allargarà fins al final de la temporada d'esquí. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
El pla preveu tallar totes les incorporacions en sentit túnel del Cadí que hi ha al nord de la ciutat de Berga per obligar els conductors a continuar per la C-16 i evitar que entrin a la trama urbana. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Preveiem 4 accions concretes amb diferents punts per evitar els moviments cap al nord. O sigui, que la gent que entri no pugui sortir cap al nord i hagi de tornar cap al sud a buscar el nus del sud, el que és l'entrada sud, no?, per poder llavors incorporar-se a la cua de la C-16. És a dir, hauran de fer a la C-16.
A més de les incorporacions i a la carretera Vella de Cercs, també s'informarà les plataformes digitals perquè els navegadors adverteixin d'aquells talls per dissuadir els conductors que vulguin buscar dreceres alternatives.
Més coses. Nova edició del programa Role Models, una iniciativa per assessorar dones emprenedores, directives i empresàries de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern i Sant Joan d'Espí. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
Demà dijous comença amb una sessió de networking la tercera edició del programa Role Models, una iniciativa que té per objectiu assessorar dones emprenedores, directives i empresàries dels municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern i Sant Joan d'Espí. Aquest projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona, enguany es presenta amb un enfocament experimental que posa lideratge en mans de les pròpies dones participants. Mariló Andrés, tècnica del Servei d'Empresa de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
L'objectiu és deixar enrere el model dirigit des dels ajuntaments i apostar per un grup tractor que assumeixi la dinamització i l'enfortiment de la xarxa amb formació específica en lideratge, resolució de conflictes i gestió de xarxes. És molt important crear aquest grup tractor que lideri i que nosaltres ens fem a un costat.
Aquesta nova edició també vol reforçar la sostenibilitat del projecte, establint sinergies amb altres xarxes de dones actives i promovent la col·laboració público-privada per garantir continuïtat i impacte. L'objectiu final és consolidar una xarxa autogestionada i flexible que esdevingui un model replicable a la resta de Catalunya.
I Calella tornarà a gaudir un any més d'una de les tradicions catalanes més antigues que actualment només es conserva en 3 municipis, Blanes, Olot i la mateixa Calella.
Es tracta del cant de l'Àngel, una antiga tradició religiosa que se celebra durant la missa de Pasqua de Resurrecció, en què un infant vestit d'àngel interpreta l'himne Regina Coeli per anunciar la resurrecció de Jesucrist.
Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
Aquest any l'encarregada d'interpretar el cant de l'Àngel serà la Júlia Rogante, una nena d'11 anys que estudia a l'Escola Freta de Calella.
Al principi, quan m'ho van dir, em vaig posar una mica nerviosa, però després, quan vaig a començar a aprendre la cançó, doncs no estic ara tan nerviosa.
La tria del nen o la nena recau cada any en Montserrat Mateu, mestre de l'Escola Freta i persona molt vinculada a la parròquia. No és una decisió fàcil perquè la peça que s'ha d'interpretar és exigent i no tothom està disposat a cantar davant de tanta gent.
Sempre mirem també que sigui un nen o una nena que estiguin vinculats a la parròquia, a la catequesi i que també donguin sentit a una miqueta al que estan fent i que transmetin la vivència d'aquest cant de l'Àngel.
Malgrat aquestes dificultats, Mateu destaca la importància de preservar aquesta tradició que només es manté en 3 municipis de Catalunya.
En cultura, una dona immigrant víctima de l'explotació és la protagonista del muntatge de Manon Lescaut, que Àlex Uller porta al Liceu. El director artístic trasllada l'òpera de Puccini a l'actualitat i es podrà veure del 17 de març a l'1 d'abril. David Navarro.
El muntatge de Manon Lescaut aterra a Barcelona anys després d'haver-se estrenat a Munic, però amb el repartiment original. Asmik Grigorian interpreta la Manon, una dona immigrant que entra il·legalment a Europa a la recerca d'una vida millor. Aquí troba l'amor a la figura del jove de Grier, el tenor nord-americà Joshua Guerrero, però a la vegada l'abús i l'explotació. Una estació d'autobusos, un club de ballarines de pole dance o un centre d'internament d'estrangers es succeeixen a escena davant la presència omnipresent de la paraula love. La versió permet, com ha explicat Asmik Grigorian, apropar la història al públic contemporani.
L'habilitat d'Àlex de portar la història el més a prop possible per fer-la comprensible per a la gent d'avui. I penso que això és el més important a l'òpera de l'actualitat, perquè si volem continuar tenint una audiència, necessitem fer-la créixer.
La soprano també ha destacat que el muntatge reivindica el dret de les dones a viure les seves vides sense haver de pensar constantment en els altres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Baxi Manresa està jugant un partit històric a Turquia. Els vuitens de l'Eurocup masculina de bàsquet a cara o creu a la pista del Turc Telecom. Ara mateix queden 8 minuts per acabar el partit i els manresans que ho tenen complicat. Turc Telecom 84, Baxi Manresa 70. Per tant, derrota de 14 ara mateix. Encara un apunt de bàsquet, Maxi Filerup, el jugador del Girona, que serà sotmès demà a una artroscòpia del turmell dret per solucionar les molèsties que pateix. L'escort argentí va ser un jugador clau el curs passat, però en el present només ha pogut jugar 3 partits per culpa d'aquesta lesió, al darrer a la pista del Hajo Post Lleida en la 20a jornada. En futbol, el Barça haurà de guanyar el Newcastle la setmana que ve o per accedir als quarts de final de la Champions. Ahir empat a 1 gràcies al gol de penal de Lamine Yamal en el temps afegit. La tornada decisiva serà dimecres vinent a 6:45 de la tarda. Escoltem el defensa del Barça, Marc Casado.
Era molt important treure la victòria, però un empat tampoc era tan dolent, i sí que, com s'ha vist el partit amb el ritme que han implantat ells, jo crec que nosaltres ho hem intentat igualar. Potser sí que hem fet un molt bon partit de fase defensiva, sí que dalt potser ens ha faltat tocar 4 detalls, però jo crec que no un molt bon resultat, però un bon resultat per anar a casa i intentar guanyar.
I aquesta nit a la Champions, a les 9, el City de Pep Guardiola visita el Real Madrid en l'anada de vuitens. Encara en futbol, a la tercera federació, el Tona ha guanyat per 4-1 l'Hospitalet en partit pendent disputat aquesta tarda amb 2 gols a Roger Garcia i 2 més de Marc Roquet. Amb aquesta victòria, l'equip osonenc s'apropa només 2 punts al play-off d'ascens. En handbol, el Barça tanca a partir de 8:45 al Palau contra el Pellister de Macedònia la fase de grups de la Champions, amb l'objectiu de certificar la primera plaça. Els culers, ja classificats directament pels quarts de final, en tenen prou amb un empat per assegurar el liderat del grup B. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
Feliz que no tiene posibilidad de clasificarse ya desde la jornada anterior, pero está demostrando que no ha bajado los brazos todavía, ¿no? De hecho, la última jornada logró un empate en Gumbe y la última en casa contra París, con lo cual dice mucho que de ello, ¿no? Nosotros cerramos aquí la participación del grupo en el Palau. Queremos que venga la máximo aficionado y brindar la victoria.
Demà a Vic es disputen les finals dels campionats de Catalunya universitaris de bàsquet i també d'handbol, que es podran seguir a 9:45 en directe a la xarxa Més i a partir de 11:45 també a les televisions locals. Escoltem el responsable de serveis d'esports de la Universitat de Vic, Ramon Verdaguer.
Estem molt, molt contents que la xarxa ens doni aquest cop de mà i que visualitzi, doncs, l'esport universitari, i esperem fer-ho arribar, doncs, a tota la població i que coneguin els campionats universitaris, que són coneguts a nivell universitari però potser són més desconeguts la població en general. I, bueno, jo crec que serà genial la retransmissió al Castell d'Emplanes amb el bàsquet, que serà una bona final, i també la d'handbol, perquè la d'handbol també hi ha molt nivell, des del pavelló Osoneta de Vic.
I en waterpolo, l'Ali aquest vespre jugant 2 partits avançats de la jornada 15 de la Divisió d'Honor Femenina. Ara a les 8, Mediterrani, que juga contra el Catalunya, i a 9:15 el Barceloneta, que és 5è, juga contra el Sant Feliu, que és 8è.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lias a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo als meus socis. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Venga, va.
Arriba sempre amb molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses, quan ella hi és mà no cessa. Quan es va mudar al meu barri, l'altre que va posar davant. La música topa amb el sarri, sarri des del matí.
Ja anava loca més que jo, amb el seu sapant de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil.
na na na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir. Perquè cada cop que sento el teu la i l'olà a través del cel obert m'entren ganes de baixar. Perquè cada cop que sento el teu la i l'olà vine a liar-me, però demà he d'anar a currar. Ja no valo que més que jo amb el seu sap amb de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja no valo que més que jo amb el seu sap amb de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja no valo que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que anava loca, que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que la Camila anava loca.